El que volem a partir d'avui és que estigueu informats dels arguments. Quan aneu al 9 de novembre, perquè avui si heu entrat a participa2014.cat i sabeu on anireu, el que heu de saber és per què hi anireu i quins són els arguments, si heu triat el no, si heu triat el sí no o si heu triat el sí sí. I el que volem és convidar les persones que han pres una opció per la seva formació política a dir sí sí, o els que hagin dit no, perquè demà ens acompanyen a Ciutadans, i que us donin arguments, arguments quotidians, que pugueu entendre per què. Si Catalunya és independent, per exemple, vosaltres podreu viure o igual o millor que les circumstàncies que esteu vivint actualment. David Fernández, com està? Bon dia.
Bon dia.
Quines virtuts tindrà el sí-sí que no tingui ara la Catalunya del no? I la de futur del si no, diguéssim.
Jo diria que democràcia és la resposta. És a dir, instruments democràtics i poder polític que ara no tenim, que tenim manllevat o segrestat, no només per l'estat espanyol, també pels mercats financers, i per tant la possibilitat d'autodeterminar-nos, que finalment significa poder autogovernar-nos i poder regir el nostre propi present i construir un altre futur. Per tant, la clau fonamental per la CUP del sí-sí és recuperar sobirania política, sobirania popular i sobirania econòmica, i a través d'aquesta recuperació d'instruments democràtics de poder incidir i decidir construir un altre model social i econòmic.
Per exemple, en la Catalunya del sí-sí de la independència, la Catalunya independent, ara donàvem els resultats del Banc de Sabadell, ahir donàvem els del BBVA. Cada vegada quan mirem els resultats d'aquestes grans entitats financeres, algunes de les quals tenen la seu aquí, el seu negoci el tenen a fora. Què canviarà quan siguem independents?
Home, una de reflexió, no? Que la pornografia neoliberal, que tants guanyin tant, no? Tan pocs guanyin tant, de forma tan estratosfèrica, i tants pateixin tant, doncs ens desvetlla d'una guerra econòmica on estem, on ens han malficat i on cal sortir-ne, no? No és banca pública en aquest sentit. És a dir, el mercat lliure o la banca privada és com deixar Herodes a una festa infantil, i tot poder econòmic el que necessita són contrapesos, equilibris, no? Que regulin i que frenin aquella fira d'emergència que reclamava sempre Walter Benjamin contra els abusos de poder. Per tant, la independència, l'instrument de la independència, l'instrument democràtic, pot servir per coses bones o per coses dolentes. I això és obvi, també. La independència per nosaltres no és cap vareta màgica. La independència, tenir instruments de decisió, es pot utilitzar per aprofundir les injustícies o per combatre-les, no? Però en el cas del sistema de finances, i a més, nosaltres sempre diem que el futur que vindrà ja està venint, no? Ja tenim als països catalans un sistema, un minisistema alternatiu que comença a tenir molta incidència de finances ètiques i alternatives, no? Basada en l'economia productiva, basada en la vella memòria mutual de les caixes, és a dir, la precaució, l'estalvi, la protecció dels més desfavorits i dels més vulnerables. I l'altra també, per nosaltres els països catalans no poden ser un paradís fiscal, sinó poden ser, haurien de ser precisament un exemple, un mes, de combatre aquesta economia global financiaritzada, gairebé delictiva, on el 30% del que es mou al món passa per paradisos fiscals, no?
Què li diu David Fernández a un emprenedor que diu, escolta, jo en la Catalunya independent, al meu negoci podré muntar un petit comerç més ràpidament, pagaré menys impostos, tindrem més autonomia financera per no haver de sostenir les nostres estructures d'estat i, per tant, pagar més impostos per sostenir-les?
Nosaltres sempre hem dit que la crisi és tan salvatge, anem a dir-ho així, i tan multidimensional, que hem arribat al punt en què l'economia productiva, és a dir, no només els autònoms, els emprenedors, sinó també les pimes, són companys de viatge, perquè nosaltres estem defensant l'economia productiva. Altra cosa és que després, no, sigui necessari introduir la qüestió de l'entorn ecològic, la qüestió fonamental dels drets socials, perquè tenim una davallada en els últims 15 anys molt, molt, molt aprofundida, no, de la carestia de la vida, de la davallada dels salaris, però la resposta, òbviament, és que sí. I l'altra, per exemple, respecte a la fiscalitat, és que nosaltres creiem en la fiscalitat i creiem en els impostos, perquè
sí,
realment
la gent que vagi a votar sí sí ha de saber que a la Catalunya independent no li baixaran els impostos.
Jo crec que alterarem avui l'esquema fiscal espanyol i català, se centra en un pagament fonamentalment d'allò que en dèiem classes mitges, estan matxacades a impostos. El 85% de la recaptació és via IRPF i via IVA, és a dir, ho paguen les classes populars, i qui més surt més indemne no són els que no poden pagar, les persones més vulnerables o més pobres, sinó els que tenen més, els que tenen més calés, per tant, caldria un sistema fiscal progressiu on qui més té, més pagui. Això és així, i això no és el model actual.
Molta de la gent que ens trobem i parlem i diuen què canviarà la Catalunya independent? Si de corrupció n'hi ha allà, n'hi haurà aquí i n'hi ha aquí. I els casos oberts són aquí i allà. Què ens farà que siguem un país més net o millor perquè siguem independents?
Doncs què ens farà? Al final la pregunta més que política és filosòfica, no? Què farà un país millor? Els seus homes i les seves dones. Aquí no hi ha cap vareta màgica. Des d'Antígona i Espartac, l'abús de poder, la corrupció, la injustícia, la misèria ha existit. Per tant, l'únic element que pot revertir, que pot alterar, que pot capgirar això, és l'acció política col·lectiva. Però sens dubte que tindrem, no? Si tenim instruments fiscals, aquest petit emprenedor que deies, i recuperem els 16.000 milions de frau fiscal anual de les grans nissagues catalanes, digueu-li Carceller, digueu-li Sanaüja, digueu-li Quatre Cases, que estan tots imputats ara per fraus milionaris, doncs és obvi que 16.000 milions anuals de frau fiscal és tres cops...
És tant com el dèficit fiscal.
I és tres cops tot el que s'ha retallat entre 2010 i 2014. I també tenim un problema, òbviament, que és l'endeutament, no? I tenim, segons la Sindicatura de Comptes, doncs, alguns gestors polítics irresponsables polítics, doncs, tenim pagaments diferits en funció d'aquest esquema alemany, no?, de peatges invisibles, fins l'any 2108, per valor de 70.000 milions d'euros. Molt bé, gràcies, felicitats, per hipotecar les futures generacions d'aquest país.
Perquè ens parla d'això David Fernández, li pregunto, quan et llegeixes el llibre blanc de la transició nacional, veus que una de les coses que ens diuen és hi ha una DUI, si hi ha una declaració unilateral d'independència, l'endemà necessitem com a mínim 4.500 o 5.000 milions d'euros per pagar funcionaris, per assumir totes les despeses. Segur que li pregunten a David Fernández pel carrer, noi, el dia després, això com ho pagareu?
A Tornallom. A Tornallom, perquè la llibertat té un preu. I, clar, jo no llegeixo el llibre, el llibre blanc de la transició nacional, òbviament, però sobretot llegeixo el llibre roig dels Països Catalans, que hem publicat fa molt poc, i que, per tant, planteja altres alternatives. Però segurament a Tornallom hi ha una cosa que també, contra certa hiperventilació, s'hauria de dir, la llibertat de qualsevol poble té un preu. I jo penso que la factura que ens passarà l'estat espanyol no serà precisament barata, però...
Com a mínim 240.000 milions d'euros, que és la part proporcional que ens toca pel PIB i per la població del deute.
Nosaltres que venim de l'autogestió cooperativa, de les finances eficaces i, no, i que no anem fent forats, no és l'element, si sempre hi ha una via comptable, per dir-ho així, i una via de quadrar els números, però segurament ens tocarà fer-ho, Tornallom, és a dir, entre totes i tots, i aquest país té una tradició cooperativista important com per saber planificar una sortida. No?
Segur que David Fernández ha pensat...
Ara... Això està igual al sud d'Europa, eh? Està igual Grècia, està igual Itàlia, està igual Irlanda, està igual Portugal. No?
David Fernández, a mi em consta, fa molta vida social, va a molts actes, passeja molt pels carrers i segur que s'ha trobat homes i dones que li diuen, escolta, jo sóc pensionista. Mm-hmm. Explica'm, David, i garanteix-me que si jo voto sí, les pensions les cobraré. Segur que t'ha passat,
sí,
segur que li ha passat.
Molta gent que et pregunta, després de la DUI, qui pagarà les nòmines de mestres i metges.
I tu què els hi contestes?
Jo què els hi contesto? Jo els hi contesto...
On t'has anat a informar per poder-los hi contestar? Perquè aquesta és l'altra, és a dir, tots vosaltres esteu gestionant un procés en què la gent té moltes preguntes que ens les fan arribar algunes i que algunes ens les diuen ells mateixos al carrer.
Hi ha diversos esquemes. O sigui, si fóssim un país normal, anem a dir-ho així, recorreríem a la llei de divorci, anem a dir-ho així, que has de fer al Canadà, és a dir, com s'ordena i com s'endreça un divorci polític, no? I per tant, si ens hem casat en règim de gananciales, que aquí no, aquí és un matrimoni forçat, és a dir, no sé quina no? imposat, seria això, no? Seria un esquema finalment albirable de diàleg i de negociació per fer un divorci pautat i pactat. Si no és així, i hi ha un moment de col·lapse o de tensió, doncs jo penso que sí, que estem obligats a fer-ho i que ho faríem. I segurament, no ens consti dir-ho a nosaltres, seria en base a certs nous endeutaments.
Nous endeutaments.
No amb el FLA, ni amb el pla de pagament a proveïdors, sinó amb altres esquemes europeus o si no internacionals. No? I això sempre es troben línies de crèdit i línies de préstec. Jo estic convençut que no arribarem a aquest punt, però sí que pot haver-hi un moment depèn com evolucioni, perquè l'escenari és contingent, sí, on l'estat utilitzi l'aixeta, no?, d'aquests impostos que paguem entre totes i tots i que ens retornen no?, tan minvats, anem a dir-ho així.
Moltes coses es diuen sobre una Catalunya independent. Rajoy deia, hi haurà, com fareu els transplantaments? Va arribar a posar aquest exemple, sí, dels transplantaments. Es parla de les televisions espanyoles, de si deixaran d'emetre Catalunya, de les llengües, però tenim policia, tenim Guàrdia Civil, Guàrdia Civil fent feina a les fronteres, la Policia Nacional fent feines més aviat administratives, però en una Catalunya del sí-sí, en una Catalunya independent, quin és l'esquema de seguretat que defensa David Fernández? Tindrem exèrcit, sí o no?
No.
No. Estarem dins de l'OTAN, sí o no?
No, perquè som sobirans i el 86, l'últim referèndum que va fer aquest país, vam votar que no. I a més, l'OTAN és una màquina de guerra que ens està posant en un món cada cop convuls, i si no, mirem Kobán, i mirem Irak, i mirem tot el que ha passat.
Tindrem més promocions dels Mossos d'Esquadra per garantir-nos la seguretat a totes les fronteres?
No, perquè no som independentistes sense fronteres. O sigui, el que preguntes és fronteres. Som, sí, independentistes sense fronteres en un món que, malgrat que se mantengui, serà confederal, vull dir, s'ha fet petit, i per tant volem, la nostra zona d'àmbit polític, de projecció, d'interrelació, de suport mutu, de responsabilitat, és l'Europa Mediterrània. O sigui, mirem tant al sud d'Europa com també a l'altre nivell mediterrani. Però no, tindrem més formacions en, no, en drets humans, combatrem allò que genera més inseguretat, que és la injustícia. Això és així, inseguretat vital, i per tant tindrem policia basada més en dinàmiques comunitàries i preventives, i segurament capgirarem, ja que estem en aquest cicle, una batalla fonamental que és política però també que és jurídica i policial, que és contra l'economia global del delicte, és a dir, investigacions de frau fiscal, que en veiem poques, l'economia mafialitzada, que també assetja la costa dels països catalans, digueu-li els quatre clans de les màfies italianes que han fet de la nostra costa un refugi, i combatrem de forma contundent el tràfic de persones i altres tràfics.
A David Fernández li toca presidir precisament la comissió d'investigació, que la CUP va defensar que no fos únicament circunscrita al cas de la família Pujol, sinó que, sempre ho heu dit des de la CUP, casos de frau fiscal en tenim arreu, per tant. I tot això, quin termini té David Fernández? Perquè l'enxampa enmig de la campanya del 9-N, suposo que ho està preparant, i enmig del que poden ser unes eleccions parlamentàries anticipades.
Doncs la història, pel que no és o pel que no ha sigut, sempre anuncia el que serà. Per tant, si no ho fem en aquesta legislatura, altres ho faran en la propera, perquè és obvi que cal l'anatomia forense d'un sistema de poder que es deia pujolisme.
Vol dir que pot ser que David Fernández no acabi president aquesta comissió d'investigació perquè no hi hagi temps de fer-la?
No ho sé, és molt contingent. El 9 de novembre sabrem, i el 10 de novembre sabem, un dels escenaris més reiterats aquests dies. Ara ha ajornat el debat, afortunadament, perquè nosaltres estem en la batalla del 9-N, és si ha d'haver-hi anticipades plebiscitar amb caràcter plebiscitari, o si això durarà fins al 2016. No ho sabem, nosaltres no ho sabem, però en tot cas, la comissió d'investigació, si decau, perquè hi ha anticipades, obligadament s'haurà de tornar a convocar en aquesta lògica de l'arbre i el bosc. És a dir, nosaltres sí que agafem l'arbre del cas Pujol, però el que volem explicar és el bosc del frau, l'evasió i l'elusió fiscal vinculat a casos de corrupció política.
Ahir, Teresa Forcades, de Procés Constituent, era aquí a les 10 i ens va dir això.
Per això he dit que en Podem hem de buscar una articulació, perquè el mínim seria per mi, i per jo l'acceptaria, el de l'autodeterminació. O sigui, el que no es pot dir és dir, no, lo de Catalunya ho han de decidir els espanyols, no. Si això hi ha algú que ho diu, aquí és impossible qualsevol tracte. Però si algú diu, Catalunya ho han de decidir els catalans i s'ha de convocar un referèndum, jo amb aquesta persona puc fer-hi tractes.
Podem, si pot fer una candidatura unitària si no defensen la declaració unilateral d'independència per la CUP?
Doncs ho hauria de decidir l'assemblea de la CUP, però sobre el que ja ha pensat, escrit i reflexionat, la proposta que hi ha és una campanya del sí-sí per l'esquerra alternativa, i per tant el sí-sí entra, no? El concepte, que penso que és el que més diferencia actualment les posicions, i que tornem al vell debat centre-perifèria, que és, ells mantenen que l'únic escenari possible de procés constituent, per dir-ho així, i de ruptura democràtica, és en el context de l'Estat.
Sí, ho han reiterat en Marc Bartomeu, que és el portaveu de Podem a Catalunya, ha dit
I nosaltres diem que el procés independentista en si mateix és un procés constituent, és un procés autodeterminant i és un procés de ruptura democràtica. I per tant, ja ho hem dit sempre, que celebràvem moltíssim la irrupció de Podemos, que cobria un espai d'orfandat, no?, a l'estat espanyol, que no existia i que sí que existien a la perifèria, amb moviments socials forts al País Basc o a Catalunya mateix. Però per nosaltres és bàsic, no?, si hem de refer totes les hipoteques del frau de la transició, que tant en parlen, no?, de les hipoteques del règim del 78, un del règim del 78, un dels fraus i les hipoteques per imposició militar amb un motorista, és la qüestió de la lliure determinació dels pobles. Per tant, nosaltres tornem al vell federalisme, Roca i Ferreres, Pi Margall, si voleu, primer lliures i autònoms, i a partir d'aquí podem treballar tot el que faci falta. Però primer lliures i autònoms. Per tant, nosaltres estem en clau constituent d'aquest procés independentista, sobiranista, autodeterminista, com li vulgueu dir, en si mateix és un acte de ruptura democràtica amb el règim del 78 i, per cert, el que està més avançat.
I, per tant, no veieu anar amb una candidatura unitària en Podem en aquestes condicions?
Nosaltres mai sempre ho explorem tot, ho parlem tot, compartim moltíssimes coses amb els companys i companyes de Podem. Fa temps que ens coneixem, a més, compartim la mateixa deutecràcia al sud d'Europa, tenim un esquema de sud d'Europa, per tant, caldrà respostes contra la tirania del deute, de l'exclusió social, sí, de la frau, de la desigualtat, el combat contra la corrupció, ho deies, no? No té bandera, té cartera, per tant, jo aspiro i espero que ens puguem entendre, i fins i tot entenc que hi ha una suma que sí que és virtuosa i que és sincrònica i que és sinèrgica, que al final la clau és més democràcia aquí i més democràcia allà, no? I nosaltres desitgem el millor pels pobles de l'estat espanyol, desitgem que Canàries pugui fer una consulta contra les prospeccions, però si no hi ha aquesta línia, no?, de recuperar i defensar i dignificar el que significa l'autodeterminació dels pobles, que darrerament passen molt de puntetes, no?, doncs jo veig difícil arribar-hi.
Un ciutadà que ens ha escrit, en Josep Jiménez, diu: li has preguntat per les pensions? I ell ha respost que el cafè li agrada calent. És a dir, que no s'entès el que deies de línies de crèdit, de demanar línies de crèdit, depèn de com siguin les circumstàncies en les que ens trobem des d'un punt de vista de dificultats econòmiques per assumir-ho.
Doncs hi torno, a veure si torni. Em millor. Opció A, Canadà, esquema canadenc, és a dir, que hi hagi un divorci pautat, pactat, de mutu acord, de quina és la part del deute nostre, com són les pensions, fins i tot amb esquemes econòmics del segle XXI i federalitzants, doncs ja veurem com es treballen les pensions al sud d'Europa, possiblement, anem a saber-ho. L'altre és que no, que efectivament aquesta preocupació es materialitzi en un tancament, jo crec que temporal, d'aixeta per part de l'estat espanyol, i per tant estem obligats, i ho farem, a buscar recursos en altres àmbits, en bancs d'inversió, no dic fons d'inversió, dic bancs d'inversió, en organismes internacionals o en altres estats, que ens vol canviar. No ens agrada aquest esquema, perquè és un sobreendeutament, però és l'única que podem fer.
Un altre mail d'en Jordi Martí, que diu: com portem la construcció de les estructures d'estat, la hisenda, justícia, duanes, perquè són imprescindibles per l'aduir?
Sí, però això caldria recordar que la CUP ser el 3,5% del vot a les eleccions del novembre del 2012, que en la hisenda hi creiem moltíssim, és fonamental una hisenda per garantir allò fonamental de la democràcia, que és combatre la desigualtat, no?, i redistribuir la riquesa.
Ahir deia Teresa Forcades que si David Fernández hagués sigut el president del govern de la Generalitat en aquesta etapa, hauríem anat molt més de pressa, va dir. Que ho sàpiga.
I d'estructures d'estat estem fent, sobretot, jo penso que és molt interessant, i és un fet polític molt vinculat a la nostra pròpia història, que és que estem fent estructures socials. Perquè en la teoria liberal clàssica hi ha estat, mercat i societat. I la societat s'ha anat aprimant entre l'espasa de l'estat i la paret del mercat. I estem fent institucions polítiques comunes.
A veure, un tuit.
COP57. La xarxa d'economia
solidària. Que va rebre finalment reconeixements.
Cap setmana, la xarxa d'economia solidària, la PA, per mi és una institució comuna, no? És a dir, tots aquests espais que també venen d'una tradició autònoma, cooperativista, que sempre hem hagut de resistir al llarg del temps sense estat i contra l'estat. Aquesta és la nostra història, no? I ara resulta que el futur que volem fer el volem fer des d'institucions polítiques comunes i des d'un estat propi.
David Fernández, @maticatradio ens diuen: què opina de l'opció de votar no sí i si aquestes paperetes han de ser comptabilitzades?
jo penso que podrien ser comptabilitzades. Conec gent que ho defensa des d'una perspectiva, anem a dir-ho així, llibertària, no? Que Carlos Taibo va fer un text, de fet, a Madrid defensant aquesta opció, la del no sí, la de formes no estatalistes, no? Però sí, independents com a poble, sembla una reflexió que és veritat, que avui la sobirania dels estats i la sobirania dels mercats tenen molt poc a veure amb la sobirania dels pobles i la dignitat de les persones, no? Però jo penso que es podria comptabilitzar. Veuríem, no?, quin és l'àmbit llibertari, per dir-ho així, que està per la independència.
Ahir vam viure un episodi al Parlament amb una persona que es va acomiadar amb el braç alçat. Era un gest feixista, clarament, per David Fernández. Què s'ha de fer en casos com aquests? Què li diem al Partit Popular que va convidar en aquestes persones?
M'haig de moderar. Que m'haig de moderar.
S'ha de moderar.
Sí. Jo diria la vella proclama del 8 de maig a les portes de Mauthausen. Mai més enlloc contra ningú. I que és una autèntica vergonya i un insult a aquest país. Jo espero i espero que a més el Parlament el desterri, aquesta persona, no? I no pugui entrar més a una institució que ha sigut víctima directa del feixisme. Òbviament era una salutació romana, una salutació, no?, que ha iconografiat els feixismes d'entreguerres a Europa, i em sembla banal, i em sembla un perill també quan veiem lo de la serp a Europa, no? Amb Marine Le Pen a França, amb els creixements del populisme xenòfob, dels nacionalismes xovinistes i de l'auge racista, doncs que es banalitzi d'aquesta manera un país que tant ha patit el feixisme i la dictadura franquista.
Anem a fer un exercici de concentració, si no, amb David Fernández. Veurem si ens en sortim. Vinga. És que no... Ha buscat el seu centre de votació?
Sí, sí.
On vota? On vota?
A l'Escola de la Concepció.
Com passarà el dia, aquell dia?
De voluntari.
El 9-N és una costellada?
No.
Els voluntaris són hooligans, patriotes o demòcrates?
Són la clau que obre tots els panys.
Porra de participació?
Porra de participació. El desig, 2,4. La realitat, més de 2 milions.
Coneix més gent que votarà o que es quedarà a casa?
Conec més gent que votarà.
Què passarà al 9-N si no es posen les urnes?
Que posarem les urnes.
El 9-N crea confrontació?
Crea? Confrontació?
És confrontació.
No, ni molt menys.
El 9-N és una expressió de llibertat o un engany d'Artur Mas?
És una expressió absoluta de llibertat, de desbordament democràtic i de desobediència.
El govern català ha anat massa enllà o ha fet curt enfrontant-se amb l'estat espanyol?
Ha fet curt, i la primera vegada va baixar abans de començar.
El govern espanyol ha anat massa enllà enfrontant-se amb la voluntat dels ciutadans catalans?
Sí.
En prendrà nota la comunitat internacional del 9-N?
No ho sé. Nosaltres amb els estats i amb els mercats hi confiem poc. Confiem en la societat internacional, confiem en el Foro de Sao Paulo i confiem en la gent que ens dona suport i en els de... No? Amb els kurds, amb els palestins, amb els saharauis és on jugarem la... Però bueno, veurem. Jo crec que sí que hi ha hagut canvis, també.
El Tribunal Constitucional suspèn la consulta. Això ha d'anar al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg?
No, el que han de fer és autoimpugnar-se i dissoldre's el Tribunal Constitucional.
Gràcies, David Fernández. Moltes gràcies per ser aquí. Has aconseguit bastant, si no... Sí. Vull dir, tractant-se de tu, jo crec que avui ha estat un èxit.
A la CUP no som de pensament binari, costa molt, però bueno, sempre hi ha el so i el ni. Però
costa molt el pensament binari, o sigui que intentem deixar-lo per ocasions molt especials. Que vagi molt bé, David Fernández, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies, Mònica.